Les dues, som-hi amb la prèvia d'aquest Sabadell-Cartagena. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Poc més de 48 hores per aquesta final de finals pel partidàs a la nova Creu Alta entre el Centre d'Esports Sabadell i el Futbol Club Cartagena. Només val guanyar pel Centre d'Esports Sabadell a 2 punts dels departamentals i a 4 de la salvació, insistim, amb 27 punts per jugar-se. Avui, fins i tot, Antonio Hidalgo, en roda de premsa, ha tret la calculadora, ha fet xifres, ha fet números i creu que s'han de guanyar 5, com a mínim, d'aquests partits per salvar-se. I quan abans millor, ha dit el tècnic de Canovelles. Avui, molt tossut en el seu missatge. Diu que amb tossudesa arribaran fins a l'últim dia, fins a l'últim segon d'aquesta batalla. Bones notícies pel que fa també a la recuperació de jugadors. Pràcticament tota la plantilla a disposició del tècnic de Canovelles. L'única baixa confirmada, avui l'ha avançat ell mateix, la d'Aleix Coc, que no acaba de fer net d'aquestes lesions musculars, d'aquestes molèsties musculars, i serà l'única baixa de moment confirmada per rebre, insistim, aquest diumenge a 6:45 a la nova Creu Alta, al Futbol Club Cartagena, en un duel dramàtic, i esperem que per fi, amb la primera victòria a casa del Centre d'Esports Sabadell, al Temple, a la nova Creu Alta, en 4 mesos i mig.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet i l'ajuda del Toni Pacheco a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
A la recepció avui tindrem el Sergi Parc, que el tenim ja esperant amb el boi millor de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Avui ha deixat uns quants titulars, unes quantes perles, el tècnic de Canovelles, que també al qual li hem preguntat per la situació d'Antonio Romero. També les paraules de Luis Carrión, del tècnic del Cartagena, ara fa uns minuts en roda de premsa. Les estadístiques, com sempre, del partit. També parlarem d'aquest positiu en un jugador del juvenil del Girona. Notícia també de fa tot just uns minuts. No jugarà encara el Sabadell juvenil a la segona fase de la divisió d'honor. També parlarem del Sabadell Nord, d'aquesta estrena de la Copa de la Reina ja en marxa a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu i de la gran victòria ahir de l'OAR Gràcia a la pista del Granollers B.
I fora de l'hotel?
Canvi també d'última hora en la designació arbitral al clàssic de demà a l'Alfredo Di Stéfano. Mateu Lahoz s'ha lesionat muscularment i el substituirà Gil Manzano. La Liga, per cert, ha fet oficial aquest matí l'informe final de la investigació dels suposats insults racistes del jugador del Cádiz, Juan Cala, el del València, Mouktar Diakabi. L'organisme, atenció, no troba indicis ni proves visuals que confirmin les acusacions i conclouen que Cala va dir expressions com merda, deixa'm en pau o perdona, no t'enfadis, però en cap cas allò de negre de merda. Més coses, el Villarreal ha encarrilat el bitllet a les semifinals de l'Europa League amb el triomf per 0-1 al camp del Dinamo de Zagreb. El Granada, en canvi, va caure 0-2 a los Cármenes contra el Manchester United. També ahir, Arsenal 1, Slavia de Praga 1 i Ajax 1, Roma 2. I Pau Gasol, ahir us ho dèiem, però avui ja s'ha confirmat, debutarà aquest vespre amb el Barcelona en el partit d'Eurolliga que es disputa a les 9 contra el Bayern al Palau. Serà el primer partit oficial del pivot de Sant Boi en 2 anys, un cop superada la lesió al peu. I encara en bàsquet, l'argentí Gavi Dec ha abonat la seva clàusula i ha deixat el Real Madrid de bàsquet per posar a rumb ja mateix als Oklahoma City Thunder de l'NBA, tot després que els blancs s'asseguressin ahir el playoff de l'Eurolliga guanyant per 67-93 a la pista del Fenerbahçe.
Han parlat en les últimes hores
al voltant d'aquesta reaparició de Pau Gasol, d'aquesta estrena amb el Barça, el seu entrenador Šarūnas Jasikevičius.
Sí, yo creo que Pau está bien, está cada vez subiendo el ritmo de entrenos, está haciendo mejor, yo creo que él está a gusto aquí y yo creo que sí, que mañana ahora mismo estamos pensando en darle algunos minutos, pero vuelvo a repetirlo, que no sabemos ni en qué manera ni cuántos minutos y vamos a tomar esta decisión en las próximas 24 horas.
i a les xarxes socials.
Avui el detall, no, el detallàs del Centre d'Esports Sabadell i de tot el Sabadell inclusiu. Ahir, sorprenent, el capità de l'equip, el Toni Armengol, pel seu 60è aniversari. Un gran lluitador amb sentiment arlequinat, deia el club a les xarxes socials, en un acte en el qual hi van ser presents el capità del primer equip, el Pedro Capó, i també la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, la Laura Reyes. Li van fer entrega d'aquesta samarreta amb el número 60 al Toni Armengol, un jugador, un capità del Sabadell inclusiu, que va passar la Covid-19, va estar 16 dies a l'UCI i 22 dies a planta.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga Nacional Francesa. A les 6 es juga el Bastia Borgo contra l'Annecy.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un ex-arlequinat, l'israelià Gai Asulin.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Què tal? Avui hem vist com augmenta...
Bon dia des del Centre d'Informació.
Minuts i mig, per sobre del punt de les dues del migdia. Espero que us hagi quedat clara la informació del trànsit i del temps que ens ha ofert el Roger Benet. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Què faríem nosaltres sense aquests moments,
Què faríem sense el Roger Benet?
Una mica d'alegria que hem tingut un matí molt atapeït a la redacció avui, cobrint tota aquesta prèvia del Centre d'Esports Sabadell Cartagena de diumenge a un quart de set de la tarda. Aquest partit de partits, final de finals a la Nova Creu Alta entre dos equips que es troben en descens ara mateix, el Cartagena a 2 punts de la salvació, el Sabadell a 4. L'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, penúltim entrenament, pendents del temps, pendents del cel, perquè ahir em feien la conya els de la Llanera, amenaça pluja, sobretot diumenge al vespre. Per tant, veurem si a l'hora del partit doncs plou a la Nova Creu Alta i ja sabem què passa, la gespa de l'estadi. És una de les preocupacions. Tot i això, no se li ha preguntat avui per aquesta qüestió, Antonio Hidalgo, en roda de premsa.
No, si plou després del partit, Pau, doncs mira, quasi que ens és igual, no? I si acaba amb victòria del Sabadell, que plogui el que faci falta. Ara, sí que és veritat que, ja ho hem vist en anteriors setmanes, sempre que plou el mateix dia de partit, en hores prèvies, doncs el tema del drenatge... ha quedat palès que problemes.
S'han fet actuacions, sí. No sabem si les suficients o no com per drenar una quantitat suficient d'aigua i que es pugui jugar amb una certa normalitat.
Sí, perquè a més fa setmanes ara, no?, que no es produeix aquesta circumstància de pluja el mateix dia de partit,
no.
Així que veurem si acaba plovent, doncs si aquests treballs funcionen o no.
Mira, ara mateix,
que no plogui.
Jo m'acabo de girar, ara mateix, al centre de Sabadell no plou, però hi ha previsió de pluja aquesta tarda a partir de quan acabi l'Hotel Suís, pràcticament. Demà hi ha un 50% de probabilitats i diumenge un 90%.
Doncs creuem dits. Creuem dits perquè... Bé, ja ens preocuparem el diumenge.
Ara mateix no podem controlar. En qualsevol cas, saps allò de l'argument de partit similar... per sensacions, la fa un parell d'anys contra el Castelló, a la Nova Creu Alta, que ens recorda aquesta urgència. Li hem preguntat avui a Antonio Hidalgo en roda de premsa si per ell també és un partit similar al que es va jugar, en aquest cas, el Sabadell-Castelló, el Sabadell-Lleida Esportiu, el Sabadell-Egea d'aquella temporada. La situació del Sabadell era semblant a nivell de classificació. Antonio Hidalgo en roda de premsa ha dit que sí, que li recorda, però creu que la situació d'aquell Sabadell era més crítica que no pas la d'ara.
L'altre dia ho pensava, no? Al final són situacions de final de temporada, segurament una situació molt més crítica fa 2 anys que la d'ara, però sí, una situació difícil. Sabem que hem de guanyar un número de partits gran d'aquí al final i això passa per guanyar diumenge el primer. Sabem la responsabilitat que tenim, el compromís que hem de tenir i la fe.
Fe, esperança, ha remarcat això Antonio Hidalgo, responsabilitat, el fet de lluitar fins l'últim minut, fins l'últim segon.
Com aquell dia contra el Castelló, a més, equip albinegre que també visita la Nova Creu Alta... tocs similars, no? que pot tenir el partit. Em sembla que ho comentaves tu l'altre dia amb el Sergi Garcés, no sé si eres tu o l'Adri, que mira, si hem de patir el mateix que aquell dia i que al final el partit acabi amb victòria arlequinada, doncs ho signem. Però si no s'ha de patir tant i també s'aconsegueixen els 3 punts, doncs tampoc estaria sent malament. Perquè aquell partit, potser hi ha algú que no ho recorda, Pau, però 2-1 amb el gol d'Arturo en el temps de descompte, sí, després que el Castellón empatés minuts abans en el 90 també.
I fins i tot l'1-0 diria que va ser el minut 80 i poc. Per tant, sí, va ser un partit d'infart aquell a la Nova Creu Alta. Jo abans feia la reflexió a la redacció, que em sembla curiós, en certa manera, perquè la situació classificatòria del Sabadell trobo que ara és més urgent que no pas en aquell moment. Sí que és cert que en aquell moment quedaven 7 partits, però tiro de memòria, estava la cosa molt i molt ajustada i el Sabadell estava molt poquet de la salvació.
Sí, el problema potser eren les sensacions, no? Que el Sabadell, sí, aquest Sabadell s'han caigut de lliure, no? Al final el centre d'esports estava allò amb mitja taula ben assentat, que semblava que no s'anava a patir, i quan va arribar la crisi de resultats és que semblava que no tenia fre aquella caiguda. Aquest any és potser diferent. Com dius, sí, la distància respecte a la permanència és més àmplia, però al final tampoc has tingut aquella sensació de que el Sabadell no ha pogut competir en els partits, més aviat al contrari, no? Potser per aquestes sensacions, doncs, fa la sensació que igual que la redundància, que aquell dia hi havia més urgències que no pas ara.
Ara el Sabadell, recordem, està en 32 punts, ho hem dit, a 4 de la salvació, el Cartagena amb 34, a 2 de la permanència. La calculadora ja funciona des de fa setmanes. El que sorprèn és que segurament no havíem escoltat Antoni Hidalgo fer-la servir.
Sí, és veritat, i avui sí que s'ha atrevit a posar una xifra, i ho comentaves a la presentació també, fins i tot, el número de victòries que considera el de Canovelles que cal que assoleixi el Sabadell fins a final de temporada per aconseguir aquest objectiu de la salvació. Va, escoltem a Hidalgo, què ha dit, quins números proposa, i ara ho comentem.
Que es despengi algú mentre no siguem nosaltres, no em dona igual. Hem de ser molt, molt llestos de saber que hem d'arribar a una xifra cercana als 47, 48 punts per salvar-te, no? Al final, d'aquí al final necessitaràs 4, 5 victòries, 5 victòries crec que les necessitaràs. Em dona igual quan, però quan abans millor, i això ho vull remarcar perquè hem de ser molt, molt tossuts, molt, molt, molt tossuts fins l'últim dia, fins l'últim segon. Això a mi ningú em guanya, em guanyaran en altres coses, però a tossudesa, impossible.
Ho dèiem al principi, eh? Per mi un dels titulars d'aquesta roda de premsa, moment de ser tossuts, d'aconseguir aquestes victòries quan abans millor, i que s'ha de guanyar ja, i s'ha de guanyar la Nova Creu Alta, que no pot passar d'aquest diumenge.
Sobretot
ja n'hi ha prou d'aquest color.
8 empats seguits, és que són una barbaritat, és que és una xifra pràcticament inigualable en aquesta categoria.
És rècord, de fet.
És rècord, no sé si estava empatat amb el Eibar, si no m'equivoco, sí. Així que això, esperem que no se superi, bé, o potser segons com es doni el partit encara ho signarem, si el Sabadell n'és perdent a les acabades.
No ho vull ni pensar.
Jo tampoc, però sí, com dius, per assolir aquest objectiu, Pau, està clar que ara sí que arriba el moment de guanyar els partits, i especialment els partits contra els rivals directes, perquè és que recordem que el Sabadell, en la majoria de partits contra això, contra els equips que també estan involucrats en aquesta part baixa, ha costat moltíssim guanyar. Dels últims, és veritat que a Lugo, l'Anxo Carro sí que es va imposar el Sabadell per 0-1, i de fet contra els gallecs és l'únic contra el qual el Sabadell té el gol a veraix particular guanyat. Amb la resta, i és veritat que queden partits pendents, per exemple aquest mateix contra el Cartagena, doncs estan perduts. Fins i tot el del Zaragoza, que està igualat, el general el tens perdut també. És a dir que arriba el moment de guanyar aquests partits, especialment els partits contra rivals directes com el Cartagena, perquè a més si el guanyes també t'assegures el gol a veraix particular. El dia que arribi també a visitar Santo Domingo contra el Corcón també, perquè si guanyes el mateix també guanyaries la veraix particular, i el marge ja és mínim, i amb aquestes 5 victòries que demana Antoni Hidalgo, doncs seria guanyar una mica més de la meitat de jornades.
Sí, sí,
que
sí, més de la meitat ara mateix. Les urgències són clares, són meridianes al centre d'esports Sabadell. De fet, li hem preguntat a Antoni Hidalgo en roda de premsa si és el moment aquell de guanyar, encara que sigui de forma lletja, anem a dir-ho així, guanyar jugant malament.
Em ve al cap algun equip que està guanyant últimament de manera lletja. Sí,
sí. No cal que fem aquí el...
Sense xutar porteria.
Castellón, correcte. I Antoni Hidalgo, en certa manera, ha dit que sí, però que el més important ara mateix és fiabilitat, és el fet de ser fiables.
Guanyar, el que volem és guanyar, això està clar. El més important és ser fiable, fiable durant 90 minuts. Ho hem d'aconseguir, hem de defensar moltíssim, hem de defensar molt bé, junts, patint aquests moments. És impossible durant 90 minuts, durant 90 minuts no ho fa ningú, no ho fa el Paris Saint-Germain l'altre dia, no, el fa, no ho fa el mateix Bayern, no ho fa el Manchester City, no ho farem nosaltres, això de jugar molt bé durant 90 minuts i tenir la pilota i ocasions i que no faci, no?
Doncs fiabilitat, la recepta d'Antonio Hidalgo per intentar sorprendre aquest Cartagena, del qual ha dit que és un equip similar, que ha canviat moltes peces, però similar també des de l'arribada de Carrión pel que fa als esquemes, que juga amb aquest 1-4-2-3-1, que a vegades es converteix en un 1-4-4-2 i que és un equip amb jugadors de molta qualitat. El Sabadell, ho dèiem al principi, bones notícies, relatives bones notícies, perquè no estan tots els jugadors a disposició d'Antonio Hidalgo, però feia unes quantes setmanes allò que només hi havia un jugador a la infermeria.
Sí. I com dius, la setmana passada, realment, abans de començar el partit, quan vam veure la llista definitiva de convocats, doncs, home, allò que un de barrera no estigués, Àngel Martínez tampoc, Xavi Boniquet tampoc estava, doncs al mig del camp va quedar ben despoblat. Així que actualitzem avui, Pau, aquest informe mèdic del centre d'esports. Ahir ja dèiem que Álvaro Vázquez ja estava entrenant amb normalitat amb la resta del grup, i avui, mira, escolteu-ho millor què ha dit Antonio Hidalgo sobre qui ha entrenat amb normalitat i qui no en la sessió d'avui.
Avui hem entrenat, crec que eren 25 jugadors entrenant, de forma tots en normalitat. L'únic que ha estat per fora és l'Aleix, que ha continuat patint unes molèsties i que aquesta setmana no podrà estar amb nosaltres, però la resta avui han entrenat tots, o sigui que molt millor per mi.
Si a algú no li surten els càlculs, 25 jugadors més Aleix Coc, vol dir que s'han entrenat també els jugadors del juvenil, o el jugador del juvenil, en aquest cas Xadi Riat, i el tercer porter, Froy Leal. S'han exercitat també, en aquest cas, com ho fan a diari, d'altra banda, amb el centre d'esports Sabadell.
Per tant, Pau, perdona, i escoltant aquestes paraules, això vol dir que tots aquests tocats, els Àngel Martínez, un de Barrena, Boniquet, doncs que estarien en principi a la disposició d'Hidalgo pel partit de diumenge. I Aleix Coc, que ja va entrar a la llista de convocats la setmana passada, en canvi és el que sembla que sí, no torna a patir molestes, que no acaba de girar del tot,
no,
bé, no?
No acaba de fer net d'aquesta greu lesió muscular, va tornar a la convocatòria però arrossega algunes molèsties i no estarà per jugar contra el Cartagena, si més no, segons les paraules d'Antonio Hidalgo. Va, que tenies ganes d'això. El tanquem un dia més, el capítol d'Antonio Romero?
Jo crec que avui ja quedarà... No sé si quedarà tancat del tot, perquè potser...
No t'aventuris tant.
No, potser ja Antonio Hidalgo en aquest cas no fa jugar Antonio Romero aquest cap de setmana i hi ha gent que potser el demana, no? Perquè és, al final, el que s'ha vist a les xarxes socials, hi ha gent que ha demanat més protagonisme pel Dutrera, que ja el va tenir la setmana passada a Butarque, i avui, doncs, en roda de premsa, Antonio Hidalgo se li ha preguntat
sí
sobre la seva figura, també.
No, sí, que no sigui dit, li hem preguntat per la situació d'Antonio Romero. 2 minuts i 40 segons de resposta.
Gens malament.
No els posarem sencers perquè és excessiu. Però d'entrada, Antonio Hidalgo destacant la part personal, la seva relació en un moment delicat d'Antonio Romero.
Antonio pasó un momento muy duro de su carrera el año pasado y yo estuve en ese momento tomando decisiones sobre su futuro que creía que Antonio Hidalgo debía estar a su lado y así lo transmitía el club y el club también lo creía igual.
Detall important, quan Antonio Hidalgo canvia d'idioma, vol dir que és un missatge directe, segurament cap al jugador. Ho va fer amb Juan Diego Molina Stoikov, recordo que va ser l'últim, però no és la primera vegada a la qual Antonio Hidalgo se li pregunta en català i canvia l'idioma per dirigir-se segurament directament cap al jugador, del qual, d'entrada, ha dit això, deduïm que va ser una peça important en la decisió de renovar en el seu dia Antonio Romero, tot i la lesió de llarga durada.
Sí, ho recordàvem el dimecres amb aquesta cronologia que fèiem d'Antonio Romero, que recordem, arriba fitxat a l'estiu del 2019, En pretemporada pateix una greu lesió, es perd tot el curs i el centre d'esports, tot i així, el decideix renovar fins al juny del 21. I això és el que deduïm de les paraules d'Hidalgo, que el propi tècnic va estar involucrat directament en aquesta decisió d'allargar el contracte del migcampista andalús.
Hi ha aquesta part personal, insistim, amb la qual rematarem també el que escoltarem ara, una anècdota curiosa que ha desvelat Hidalgo respecte al play-off a Marbella. Després hi ha també la part professional, de la qual ha dit que és un home que és molt estimat a la plantilla, que Romero és un tros de professional, però que al final és Hidalgo qui pren les decisions, que va ser molt clar des del primer dia, i la veritat és que no ha ensenyat massa les cartes respecte a aquest diumenge. No ha dit ni molt menys si Romero tindrà oportunitats, si no tindrà oportunitats. El mateix Sergi Garcés ha anat repassant aquí i ha anat comentant aquí a l'Hotel Suís que ell creu que no variarà massa la pel·lícula respecte a la situació anterior a Butarque d'Antonio Romero. Però escoltem com diem aquesta segona part de la resposta.
Ellos dos, la prèvia al dia de la cultural, a mí me gusta que normalmente hablo yo justo antes de salir al campo, ese día hablaron ellos, fue muy, muy emotivo, seguramente que pusieron su granito de arena y Antonio este año no para de trabajar, pero aquí entonces ya cuando pasa a la parte profesional tengo que tomar decisiones, estoy en esta posición para tomar decisiones, fuimos muy claros y muy honestos, que siempre lo he dicho, es lo que a mí me hubiese gustado cuando en algún momento de mi carrera. Antonio no para de entrenar, sigue siendo muy querido y al final eso es muy importante.
Doncs aquesta anècdota al voltant del partit de la Cultu i, insistim, tot el que s'ha limitat a dir d'algo al voltant de la possible participació o no d'Antonio Romero aquest diumenge contra el Cartagena és de, veurem, prendrem les decisions adequades quan arribi l'hora del partit. Per tant, carpeta tancada durant durant unes setmanes, per sempre més, ja veurem. El Cartagena, va, anem a centrar-nos en el rival del centre d'esport Sabadell. Sergi, aquest cap de setmana, aquest diumenge, que ha tingut avui sessió d'entrenament a Pinatar Arena, un escenari també, un terreny conegut en certa manera, perquè va ser un dels que va sonar al principi per disputar-se aquell play-off express. I també amb novetats pel que fa als lesionats, aquesta nòmina de lesionats que repassàvem ahir aquí a l'Hotel Suís.
Sí, i hi ha novetats també, igual que en el centre d'esports. Apunta, Pau, perquè en els últims dies s'apuntava des de Cartagena que el central Datkovic seria baixa segur, però el que ha dit Luis Carrión en roda de premsa és que en principi estarà a punt llest per jugar a la nova Creu Alta, així que la parella de centrals podria ser Datkovic-Raúl Navas,
la titular,
perfectament, perquè Raúl Navas torna de sanció, recordem, així que podria ser, com dius, la titular. Un altre dels dubtes, Nacho Gil, estarà. Luis Carrión també ha dit que està recuperat i Nacho Gil també jugarà, o podria jugar, contra el Sabadell. De la resta no ha dit res.
Titular, per ser Nacho Gil en el partit de la primera volta.
Sí, així que podria ser-ho també, si ho decideix així Carrión, el diumenge. Estaven tocats també Claveria i David Simón. No ha dit res al respecte al tècnic del Cartagena, així que veurem. Això sí, baixes segures, Pau, segur, i no hi haurà cap recuperació miraculosa com en el cas de Datkovic. Àlex Gallar, per lesió, i la de David Andújar per sanció.
No sé què ha dit Carrión al voltant d'aquestes baixes.
Doncs mira, unes baixes que, sobretot si Datkovic al final si s'acaba recuperant, doncs al final no importa tant, però si hagués estat baixa, doncs les lesions i les absències s'haguessin centrat en aquesta parcel·la defensiva. Carrión el que ha dit és que no està tan preocupat que es concentrin en aquesta zona perquè el treball defensiu és col·lectiu i això és el que es va reflectir la setmana passada en la victòria contra l'Alcorcón. I més tenint en compte, insisteixo, que Raúl Navas tornarà amb l'equip després de complir dos partits de sanció. I sobre si és una final o no, Pau, com ho veuen allà? En les últimes hores hem anat escoltant alguns dels integrants de la plantilla del Cartagena, Carlos David. Avui també s'ha publicat des de xarxes socials del Cartagena les paraules de Cleandro Lleixi, parlant obertament que és una final. De fet, tirant de tòpic d'allò que queden 9 finals, les 9 jornades que queden, i més tenint en compte, en el cas del Cartagena potser serien 10, perquè la setmana passada ja van jugar contra un rival directe com era l'Alcorcón.
Déu-n'hi-do el calendari.
Sí. Així que anem a escoltar que, si et sembla, que ha dit Luis Carrión al voltant d'això també, si és una final o no, el partit de diumenge contra el Sabadell.
Para nosotros es un partido vital, un partido como el del otro día. Nosotros conseguimos 3 puntos el otro día contra un rival directo, pero seguimos ahí abajo, ¿no? Seguramente esta semana, si ganemos, pues podamos escalar alguna posición y es lo que nos planteamos, ¿no? El hecho de conseguir 3 puntos allí y dejar al Sabadell más lejos y poder subir en la tabla de la clasificatoria, que es lo que queremos.
Doncs, clar, objectiu comú en tots els equips de la zona baixa en aquest tram final de temporada, un Cartagena que arriba amb els ànims reforçats després d'aquesta victòria per 2-1 contra el Corcón.
Sí, vital triomf, 2-1 el de la setmana passada contra el conjunt madrileny. I ara el que busca el Cartagena, escoltàvem ara, és aquesta segona victòria consecutiva, una cosa que no aconsegueix, Pau, des de la 5ª jornada de campionat. El Sabadell no ho fa des de, si no m'equivoco, jornada 9 i 10, quan ho va aconseguir primer contra el Leganés, però de la primera volta, i després el Toralín contra la Ponferradina.
La Ponfe també apareix en aquesta ratxa de 2 victòries consecutives del Cartagena. Guanya la 0-2 sí. El conjunt departamental al Toralín. El Sabadell ho va fer 0-3. Curiós en aquest sentit.
Sí, sí, curiosa aquesta estadística de la Ponfe contra els ascendits. Però bé, com ha recordat Carrión, no només significaria, si aconsegueixen guanyar, esperem que no, aquest diumenge a Nova Creu Alta, la segona victòria seguida del Cartagena, sinó també allargar una ratxa que s'està allargant allò de forma positiva en les últimes setmanes.
Sería muy importante, ¿no? Ya por el partido en sí, porque es contra un rival directo de los que están abajo y porque para la moral del equipo sería muy bueno, ¿no? Encarar el partido de Tenerife con otra victoria sería importante y vamos con todo a por ello, ¿no? A conseguir esa segunda victoria seguida y que nos dé 4 partidos sin perder, con el equipo compitiendo bien, creo que sería muy importante.
I l'última de Luis Carrión, Sergi, parlant de, en aquest cas, el rival del Centre d'Esports Sabadell i amb una cantarella, no? Si no vaig errat, amb la mateixa cantarella que cada setmana pràcticament l'entrenador rival.
Jo diria que ho estem escoltant, si no cada setmana, pràcticament cada setmana dels entrenadors dient del Sabadell que sí, que està en aquesta zona baixa de la classificació, però que per joc mereixeria tenir més punts.
Creo que es un rival bien trabajado, que sabe perfectamente lo que juega, que ha hecho muy buenos partidos con balón, que han tenido mala suerte en últimos minutos y algún penalti que han tenido algún día y bueno, un equipo que no está sacando para mí toda la puntuación de lo que su juego merece, ¿no? Es un equipo peligroso, un equipo que va a ser difícil y bueno, también por otro lado pues tiene sus puntos débiles como todos y iremos a explotarlos.
Doncs tant de bo que no explotin els punts débils del Centre d'Esport Sabadell aquest cap de setmana. I insistim en aquesta cantarella. Hi ha molts entrenadors de la categoria que doncs sovint diuen que el Sabadell hauria de tenir més punts dels que té actualment, però clar, estem ja en el tram final de Lliga, tens els que tens i no hi ha més. No hi ha un altre...
Com diria Diego ara, en aquestes altures, això ja no serveix per res.
No serveix per res. Guanyar, guanyar i guanyar aquest cap de setmana. Tens pressa?
Cap ni una.
Doncs pareu atenció, pareu l'orella a les estadístiques que ens ha preparat una setmana més, un divendres més, el Sergi Parc, i a les quals li ha posat veu, també com sempre, la Núria García.
El llibre de registre. Fa uns mesos, Sabadell i Cartagena celebraven per terres andaluses l'ascens a segona. Ja sabien, però, que pel sol fet de ser uns nouvinguts a la Lliga Smartbank podia ser una temporada de patiment. I així està sent, de fet, amb els 2 equips immersos a la zona de descens. Serà el del diumenge, l'últim enfrontament dels arlequinats contra un dels altres conjunts ascendits l'any passat.
Els números del partit.
Ja ens ho sabem de memòria, el Centre d'Esports és el pitjor local de la categoria. La Nova Creu Alta, tot just 14 punts i només 2 victòries. Però atenció, el Sabadell es veu les cares amb el pitjor visitant. Cartagena i Lugo empaten en aquest rànquing a 11 punts.
El rival.
Per segona jornada consecutiva, el Centre d'Esports jugarà contra un equip amb un entrenador diferent del de la primera volta. El barceloní Luis Carrión és ara qui controla les regnes del Cartagena. Quan va assumir el càrrec, el quadre albinegre era quart per la cua, amb 20 punts, els mateixos que un Sabadell que estava fora del descens. 12 jornades després, la posició és la mateixa, però la distància fins a la permanència s'ha ampliat a 2.
La curiositat.
En el Cartagena es van produir 10 sortides i 8 fitxatges en el mercat hivernal, així que no és d'estranyar que sigui l'equip de la categoria
que més jugadors ha utilitzat. En total 37, 3 més que el segon en aquest rànquing, el Màlaga, i 4 més que les Palmes. Hem d'anar cap al cantó oposat per trobar-hi el centre d'esports. L'Sporting amb 25, que és el que menys de tots. Després venen Tenerife i Ponferradina amb 26 i amb 27 el conjunt arlequinat.
Els enfrontaments previs.
Ens quedem només amb els donats, amb l'actual entitat, el Futbol Club Cartagena, que s'anomenava Cartago Nova fa uns anys. En total 11 precedents, 5 dels quals a la Nova Creu Alta. D'aquests 5, 2 es van saldar amb la victòria arlequinada, 2 amb empat i un altre amb derrota.
Amb el xiulet a la mà.
L'últim cop que el centre d'esports va guanyar a casa va ser fa 4 mesos i mig en el triomf, 3-1 contra les Palmes. Aquell dia el col·legiat era l'andalús Álvaro Moreno Aragón, el mateix que dirigirà l'enfrontament de diumenge. Això sí, també té el precedent de la derrota a Mallorca de principis de temporada per 1-0 amb l'expulsió per doble groga de Pierre Cornut. Balanç encara més positiu amb el Cartagena aquest any, amb els triomfs a Ponferrada i a casa contra l'Albacete. La seva mitjana és de 5,34 grogues per partit i 0,39 vermelles. A la sala Bor, Ice Reig.
El llibre de registre de l'hotel.
Ahir ja repassàvem el col·legiat del partit i aquest precedent que tant ens agrada, però a mi, sincerament, em crida molt l'atenció. Aquests 37 jugadors diferents que ha fet servir el Cartagena aquesta temporada, és que són pràcticament dues plantilles, eh?
Gens malament. Sobretot això, també el que ens comentava ahir el company de l'Acer, 8 fitxatges, 10 sortides en el mercat hivernal, així que la força del Cartagena ha d'estar entre els equips que més jugadors ha utilitzat aquesta temporada. De fet, doncs, com dius, el que més, 37 diferents.
Déu-n'hi-do. Va, més cosetes que tenim per aquí pendents per tancar tota aquesta prèvia del Sabadell-Cartagena. Començant per la prèvia mateix del partit, per les hores prèvies, perquè l'afició del Sabadell, Sergi, s'està mobilitzant per rebre els jugadors, en aquest cas, amb totes, que ningú s'espanti, amb totes les mesures, amb mascaretes, amb distàncies, però hi haurà rebuda als voltants de la Nova Creu Alta.
Sí, sobretot això, que no es produeixin imatges com les que vam veure ahir al voltant de l'estadi de los Cármenes en la prèvia del Granada-Manchester, Pau. Evidentment, com dius, el primer, la salut, la seguretat, mantenint les distàncies i totes les mesures protocolàries. Però les penyes, això, es mobilitzaran per rebre l'equip, per donar aquesta benvinguda i per donar tot el seu caliu, tot el seu ànim abans d'aquest Sabadell-Cartagena. Convocatòria a les 4 de la tarda, al voltant de l'estadi. I hi haurà alguna sorpresa més, Pau? Veurem quines poden ser, però per qui assisteixi allà, doncs segur que les penyes tindran alguna cosa reservada, sí, que emocionarà els
alguna,
jugadors.
Alguna sorpreseta, avui ens la comentaven per via interna, no la direm, però hi haurà...
Que per això sorpresa, clar.
Que per això sorpresa, però alguna coseta més. Hi haurà banda d'aquesta rebuda amb pirotècnia, com sempre, en els minuts previs. Bon ambient de caliu, per tant, per generar abans d'aquest partit entre el Sabadell i el Cartagena. Una jornada, per cert, que comença avui, com és tradicional també, divendres. De fet, el Sabadell ja ho viurà en les seves pròpies pells la setmana que ve, el Fernando Torres del Fuenlabrada, però la jornada comença avui.
Sí, t'allibero allò de... No et poso els deures de que vegis el partit, perquè no, ni ens va ni ens ve, la veritat, gaire.
Tu dius que sí, eh?
A veure, dic que el Tenerife no ho té al tot fet. Si agafés una mala ratxa, encara es podria haver involucrat a la part baixa, però home, a priori, ara mateix, tampoc és l'equip que em preocupi més. Tenerife Sporting a les 9 del vespre. Sobretot, Pau, sobretot, demà també t'allibero. Diumenge és quan t'has de centrar en mirar què fan els rivals directes, perquè és que juguen tots.
Problemes, diumenge. Tenim Copa de la Reina també de waterpolo, ara en parlarem, però hi ha una bona agenda.
Fes-t'ho com puguis i com vulguis, amb l'ordinador, amb el telèfon. A les 2 del migdia, Màlaga-Albacete. A veure si el Màlaga acaba de rematar els manxecs que estan a la cua de la classificació. A les 4, Zaragoza-Almeria, que el Zaragoza, tot i que sembla disparat, té un calendari complicadíssim de Lliga, així que encara no ho té del tot fet, el conjunt blanquillo. A 7:15, a part del nostre partit, el Mirandés-Logroñés, el Mallorca-Lugo, també el diumenge, i el dilluns, el Corcón-Castellón.
El de dilluns em fa més poc una pedregada.
Déu-n'hi-do amb aquest partit.
Aquí què, una...
No sé què dir-te, no sé si l'empat, si la victòria de...
Jo crec que... no ho sé... Crec que prefereixo un 1 abans que una X, però aquí el Sergi i l'Adri diran, no, una X, sobretot el Sergi.
Sí.
Davant el dubte, una X, i punt.
Jo no mullo per vosaltres, i ja està.
Doncs aquesta és l'agenda. Per cert, i dos apunts més ràpids, el Sabadell juvenil havia de jugar aquest cap de setmana contra el Girona, el seu primer partit de la segona fase. Partit ajornat.
Sí.
Per un positiu, en aquest cas, en l'equip gironí. Per tant, de moment, l'equip de Miquillador, insistim ja amb la permanència a la butxaca, sense massa objectius ja esportius d'aquí a final de temporada, haurà d'esperar una mica per tornar a competir a Divisió d'Honor. I d'altra banda, ahir va aparèixer una informació al periòdico en la qual... Mira, per cert, l'Adri ens diu que una X, sempre.
Una X, sempre.
En aquest cas. En la qual la Lliga... per qüestions econòmiques, deixava de pagar els vols charter als equips de segona divisió i també els tests PCR. Ens hem posat en contacte amb el Centre d'Esport Sabadell, hem preferit no fer declaracions al respecte. Postura, doncs, que es pot entendre,
sí,
en certa manera, perquè al final totes les veus anònimes que apareixen en aquesta informació del periòdico són això, veus anònimes de clubs de la categoria, però aquí al Sabadell evidentment no es volen brotar les mans, però sí que ens han confirmat fonts del club que, per exemple, el charter que van fer servir per viatjar a Barajas per enfrontar-se al Leganés ja era pagat pel propi club i que també s'han deixat de fer testos PCR per realitzar test d'antígens. Mm-hmm. Pagats pel propi Centre d'Esport Sabadell. Per tant, aquesta qüestió, aquesta informació, insistim, en la qual la Lliga diu que els equips, per exemple, de segona divisió poden viatjar ja en vols regulars que són totalment segurs.
Sí, la Lliga veuria això, que l'actual situació sanitària doncs permet als equips, com dius, de segona divisió, viatjar en vols regulars. També aquesta qüestió econòmica, que al final pagar tots els vols charters més els TPCR, doncs, home, barat no sortirà. També hi ha una altra qüestió, Pau, que no sé si al final tindrà a veure o no, i és que te recordes d'aquella norma que vam analitzar a principi de temporada de les dues bales que tenies,
sí,
per suspendre partits per motius Covid?
Ara ja no poden, perquè són els últims 10 partits de Lliga.
No es pot a partir de la jornada 34, i quina jornada estem ara? La 34. No sé si tindrà alguna cosa a veure o no, però coincidència o no, és així.
Ha generat polseguera perquè al final també la Lliga segueix obligant, per exemple, els jugadors a dormir en habitacions individuals i a no poder sortir dels hotels. En aquest cas, a la prèvia del partit, allò tan simple i tan bàsic com fer la passejada prèvia, doncs no la poden fer aquesta temporada els jugadors. Veurem com evoluciona aquesta qüestió, però insistim, és una informació que va aparèixer ahir al periòdico. No ens deixem res ja, no, Sergi?
Crec que ja ho hem repassat.
Vinga, doncs, tot. Va, cap a la redacció, que vagi bé. Sergi, merci.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
No trencava la sintonia. Seguim parlant de futbol aquí a l'Hotel Suís perquè a Primera Catalana el Sabadell Nord tanca aquest cap de setmana la primera volta de la primera fase. Ho fa l'equip de Pablo Becerril en el seu millor moment després de guanyar de forma consecutiva els dos primers partits de la temporada a les Franqueses i el cap de setmana passat a Can Uriac en aquell derbi vallesà contra el Rubí. Els de la zona nord segueixen penúltims amb 8 punts però ara estan empatats amb els rubinencs i amb el Mataró i a només un punt de les Franqueses i del Júpiter a qui visiten aquest diumenge. Un conjunt, el de la Verneda, que ha patit canvis últimament i això fa tenir Becerril a l'expectativa.
Haurem de veure per què ha canviat l'equip d'entrenador aquesta setmana i, per tant, canviaran moltes coses. També han incorporat dos jugadors nous. Veurem aquesta setmana si tenim una miqueta d'informació i a partir d'aquí veurem, però lògicament jugar a Verneda és un lloc complicat.
La mala notícia pel tècnic és la baixa per acumulació de targetes d'Edgar Álvaro, que amb 4 gols és el segon pitxitxi del grup. L'horari d'inici d'aquest Júpiter Sabadell Nord serà diumenge a les 12. Per cert, que a més avui, en una entrevista al diari de Girona, hem conegut que el president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteres, s'ha compromès a portar a assemblea la salvació dels clubs que baixin esportivament de primera a segona catalana. Per tant, una volta de cargol més al tema, estarem pendents de com evoluciona i de si el Sabadell Nord, en cas de no poder assolir la permanència esportivament als terrenys de joc, doncs ho fa, en aquest cas, per assemblea. Fem una aturada per la publicitat, un únic pas pels anuncis amb el Roger Benet i de seguida estem de tornada, que hem de parlar de la Copa de la Reina, de waterpolo. Oh, 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 oh.
podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 34ª jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 5:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Futbol Club Cartagena.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada aquí a l'Hotel Suís amb un altre dels principals focus d'atenció d'avui, que no és un altre que la Copa de la Reina de Waterpolo, que aquest matí s'ha posat en marxa a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu, mateix escenari que ara fa unes setmanes a la Copa del Rei. L'Astralpunt Natació Sabadell defensa el títol, recordem, aconseguit a Can Llong l'any passat a la tanda de penals contra el Terrassa, just abans que esclatés la pandèmia. En declaracions a Televisió Espanyola, Mati Ortiz, defensora de boia sabadellenca, veu el seu equip com a principal favorit per reeditar el títol.
Per mi sí. Jo, des del meu punt de vista, sí que som favorits, no, però sí que és cert que aquest any també estan canviant les coses una mica i bueno, al final doncs, hi ha més equips també que estan lluitant i serà una competició doncs, maca de veure, maca de jugar, perquè al final serà, doncs, m'imagino que bastant igualada i veurem a veure.
L'estrena d'avui a priori ha de ser plàcida contra el Sant Feliu a partir de les 4. Les de David Palma, de fet, van pel cantó favorable del quadre i en cas de passar semifinals, demà es creuarien amb el guanyador del Catalunya-Sant Andreu. És a dir, que no es trobarien a cap dels cocos fins a una hipotètica final. A aquest fet també s'ha referit Mati Ortiz.
A priori sí, la veritat que hem tingut una mica de sort també en aquest, bueno, amb el sorteig que va haver, perquè sí que portàvem unes quantes vegades que començàvem també amb algun equip fort i al final, doncs, sempre el canvi es complica una mica més. Crec que si fem les coses ben fetes no hauríem de patir per passar la ronda i poder arribar a la final.
Recordem que el club és el gran dominador del palmarès d'aquesta competició de la Copa de la Reina amb 16 títols, 11 més que el Mediterrani, el següent en aquesta llista. Ara volem analitzar aquesta Copa de la Reina que ja ha començat aquest matí amb dos partits amb un expert en la matèria com és l'Enrique Toste del portal waterpolista.com. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pau.
Esta mañana se han jugado dos partidos, el Terrassa 10, Mataró 12, el Rubí 2, Mediterrani 17, por lo tanto, sobre el papel, los dos a priori favoritos de esta parte del cuadro, aunque el Terrassa también era un rival duro, ya están en semifinales.
Sí, bueno, yo creo que se cumplieron un poquito los pronósticos. Sí es verdad que yo esperaba un pelín más del primer partido de cuartos de final. Yo creo que todo el mundo en la previa venía apuntando que realmente era un plato fuerte en cuartos de final. Y sí es verdad que bueno, que sobre el papel y viendo un poquito el resultado final, que es verdad que al final el Terrassa logró maquillarlo con un 10-12, sí es verdad que la realidad del partido es que el Terrassa tuvo muy pocas posibilidades, estuvo casi siempre fuera del partido frente a un Mataró que estuvo inapelable, un Mataró que se tomó la revancha con la eliminación justamente del equipo de Xavi Pérez en la edición pasada, que le dejó fuera de la lucha por el título, y yo creo que más o menos se cumplieron los pronósticos. Sí es verdad que comentabas tú ahora también el tema del Sabadell, que está en el otro lado del cuadro, y yo creo que eso también puede ser determinante, porque a día de hoy las diferencias del Sabadell y Mataró son muy, 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 muy mínimas, muy limitadas, y yo creo que esas diferencias se pueden poner en valor en una hipotética, una posible final, teniendo en cuenta que el camino a la final del Sabadell, siempre y cuando cumpla sus partidos, tanto San Feliu como en semifinal de mañana, puede ser que ese camino, al ser un poquito más accesible, al ser un poquito más plácido, hace que llegue la final un poquito más fresco. Eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque más allá del partido de hoy del Mataró frente al Tarrasa, que al final es un partido complicado, que tiene que batallarla, sí es verdad que la semifinal de mañana entre Mataró y Mediterráneo va a ser un verdadero partidazo, que veremos quién sale ganador. A priori el favorito es el Mataró, pero esto puede ser también determinante a la hora de una hipotética final, repito, ya sea el Mataró o ya sea el Sabadell.
Aquí se hacía una doble lectura, ¿no, Enrique? Puede ser en este caso que el Sabadell, vamos a suponer, por la entidad de los rivales, que quizás lo más complicado que tiene es el Sant Andreu, si pasan los dos, evidentemente, en semifinales, que tiene un cuadro fácil. Se hacía la doble lectura, ¿no? De decir, bueno, sí, el Sabadell puede llegar un poco con las piernas frescas, pero, por otro lado, no llegará con ese puntito competitivo que sí que puede adquirir un Mataró o un Medi.
Sí, es verdad, porque sí es verdad que también yo creo que ese matiz lo hemos visto a lo mejor en la competición europea este año. Es verdad que, por ejemplo, particularmente Mataró y Sabadell, que participaron en esas fases preliminares de Euroliga, que sí es verdad que tuvieron una diversidad de partidos. El Mataró tuvo una cantidad de partidos tremendo y el Sabadell tuvo únicamente dos compromisos, más allá después del duelo de cuarto de final. Y sí es verdad que esa doble lectura al final es según cómo lo interprete el propio equipo. También es verdad que al final una cita como la Copa, que te permite tener un poco los rivales con tanta antelación, por decir una manera, así también te permite un poco que preparar psicológicamente, físicamente y tácticamente por parte de David Palma, en este caso a su jugadora. Pero sí es verdad que yo creo que a día de hoy no sé si llego a calificar al Sabadell, como hacía Mateo Ortiz, como comentabas toda la televisión española, a lo mejor calificar al Sabadell como favorito, no sé si me atrevería, principalmente porque tenemos, bueno, al final los resultados de esta temporada están sobre la mesa. Es verdad que el otro día fue un partido muy duro, el duelo directo en Liga entre Mataró y Sabadell fue un partido muy duro, terminó en empate, un partido que realmente yo creo que el Mataró un poco intentó llevar las riendas, pero es verdad que el Sabadell quizás no es que haya ido a remolque, pero que a lo mejor no llegó a entrar de todo el partido como le hubiese gustado al propio David Palma, y yo creo que es lo que vamos a ver en caso de que se llegue una final, repito, en caso de que se llegue, siempre respetando a todos los rivales que van a tener tanto uno como otro. Yo creo que el Mataró parte con cierta ventaja, pero sí es verdad que también hay que tener una cosa en cuenta, el Sabadell sabe jugar las finales, el Sabadell está acostumbrado a jugar finales y está acostumbrado a demostrar en las grandes finales y está acostumbrado a dar ese golpe sobre la mesa. Yo creo que el año pasado fue un punto de inflexión para el Sabadell, con el título de Copa, principalmente porque los cambios que hubo el año pasado en las diferentes plantillas en la Liga de División de Honor hacían un poco que como esa sensación de poder, esa sensación de fuerza que tenía el Sabadell habitualmente, como que a lo mejor algún equipo hiciera que la perdiera, y es verdad que llegó en la Copa, y en la Copa pues cumplió. En la Copa venció Mediterráneo y en la Copa venció en una final al Tarrasa. Entonces yo creo que al final, aunque sobre resultados y sobre sensaciones, si es verdad que el Mataró puede partir con cierta ventaja, yo creo que las finales hay que ganarlas, y las finales, en este caso el Sabadell, está muy habituado a ellas. Y yo creo que también está un poquito el morbo de saber que no solo puede jugar esta final, sino que en dos semanas puede haber dos finales Sabadell-Mataró, si tenemos en cuenta la Lentrofi.
Sin duda. Foco de atención también, la semana que viene, de hecho el lunes, es la presentación de esta final a cuatro de la Lentrofi. Ya hemos dicho que Sabadell y Mataró van por semifinales distintas. Sabadell contra Kirishi y Mataró, en este caso, contra Roma. Enrique Toste, de Waterpolista.com, un placer como siempre, que nos des tu punto de vista de experto de esta Copa de la Reina, que ha empezado esta mañana y que a las 4 nos deja este partido entre el Astral Pool Sabadell femenino y el San Feliu. Un abrazo, que vaya bien.
Muchas gracias a ti, Pau.
Hotel Suís.
Per cert, un apunt més en clau waterpolo, perquè aquest cap de setmana es disputa també l'antepenúltima jornada de la segona fase de la Divisió d'Honor, però masculina, en aquest cas. Si no hi ha cap sorpresa i el Sant Andreu perd a casa contra el Terrassa, l'Astral Pool es classificaria matemàticament ja pel play-off. Ara bé, els de Quim Colet tenen la missió de compactar aquesta lluita per la segona posició i evitar l'encreuament amb l'Atlètic Barceloneta a les semifinals. Ara mateix l'equip sabadellenc és quart, a 3 punts dels agarencs, i a 6 del CNB, el qual visiten demà a les 6 de la tarda la Nova Escullera. Tots dos rivals directes, a més, encara hauran de jugar contra el conjunt mariner en les dues últimes jornades de la fase regular, per tant, pot passar absolutament de tot. 10 minuts per arribar a les 3, parlem d'handbol. Perquè l'Oar Gràcia continua en un estat de forma poc imaginable, eh? Fa qüestió de setmanes els verdiblancs es posaven ahir al dia a Primera Nacional visitant el cinquè classificat, el Granollers B, i es van imposar per 28-33, un parcial de 0-6 entre el final de la primera meitat i l'inici de la segona va ser decisiu per decantar el partit en favor dels de Cesc Borrell, que encadenen, atenció, 4 jornades seguides sumant per primer cop en tota la temporada i ja tenen el descens a 8 punts de diferència. Saludem el capità de l'Oar, qui ahir també va ser el màxim golejador del partit amb 9 dianes, el Quim Baillo. Quim, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Una gran victòria ahir, contra un dels rivals més forts de la categoria, que ja els vau derrotar la primera volta, però clar, fer un altre cop a domicili i amb aquest avantatge té mèrit.
Home, i més anar al Palau. El Palau sempre és un camp molt complicat i la veritat és que ens esperàvem fer un bon paper, però la victòria no la tenien tan clara.
Al final, com dèiem, la clau aquests minuts finals, no?, de la primera meitat, els primers de la segona, el 0-6 de parcial. Tu vas fer un parell de gols, per cert, perquè per la resta va ser un partit molt renyit.
No, tota l'estona en la que ens aconseguíem escapar de 3 gols, Granollers ens parava d'agafar, Sergi Pozo és un entrenador magnífic, que també ens té la mira molt presa, i al final, mira, ens vam poder escapar.
Déu-n'hi-do, per això, Quim, com ha canviat la situació, eh? Si aquest partit s'hagués jugat quan tocava, en el seu dia en el calendari, hauria estat una setmana després del debut del Cesc a la banqueta. Havíeu encaixat la derrota a casa contra el Banyoles i estàveu en crisi de resultats. Ara, déu-n'hi-do, aquest gir radical que no sé com l'expliqueu.
Bueno, per un canvi de dinàmica. Al final, tots els canvis són bons. No té una altra explicació. El canvi d'actitud, el canvi de dinàmica és el que ens fa jugar amb més ganes, amb més entusiasme, i al final traiem els partits per això.
Ahir Granollers B, i ja hem de passar a pàgina, hem de canviar el xip, perquè demà, sense massa descans, derbi contra el líder, contra el Sant Quirze, a partidars al carrer Bocaccio. No sé si amb la inèrcia que dueu, ara que tampoc teniu la part baixa que us està pressionant, això són factors que han de jugar a favor vostre de cara a aquest derbi?
Home, sens dubte, agafem el derbi amb una actitud totalment diferent. Després de la victòria d'ahir contra Granollers, ens veiem molt capaços de fer partits molt dignes, i evidentment el partit demà contra Sant Quirze l'enganxem amb moltíssimes ganes. És un derbi i Sant Quirze sempre és un equip al qual ens tenim moltes ganes. Ells van molt, 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 molt necessitats de punts perquè volen consolidar el seu liderat, que se'n mereixen per la temporada que estan fent, però nosaltres tenim moltíssimes més ganes de guanyar que ells, i n'estic segur. A casa nostra ens hem de fer molt forts.
L'últim, Quim, és veritat que la primera volta us van guanyar, que estan també en una situació molt diferent a la vostra, però clar, tots tenim encara bastant fresc el record del partit de l'any passat al carrer Bocaccio, que va acabar amb aquesta victòria vostra per 32-23. No sé si dir que va ser un dels millors moments de l'Oar, ja no només de l'any passat, sinó dels últims anys.
No, ja t'asseguro jo que sí. Jo fa 6 anys que estic al primer equip i no recordo un partit més emotiu com el partit de l'any passat contra Sant Quirze a casa, que ens vam poder imposar de 9 gols. L'actitud és repetir aquesta gesta, repetir un altre cop el moment que vam viure i bueno, dir-li a Sant Quirze que a casa no vol guanyar. I bàsicament això, que ens hem de fer molt forts a casa i demostrar que hem fet un canvi d'actitud i un canvi de dinàmica.
Doncs veurem si podeu allargar aquest canvi de dinàmica, si poden ser ja 5 partits seguits sense conèixer la derrota en aquest cas. Quim Baillo, capità de l'Oar Gràcia, felicitats per aquesta gran victòria ahir a Granollers.
Moltes gràcies, una abraçada.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I molta sort també en aquest derbi entre l'Oar i el Sant Quirze, que es disputa demà a les 5 al pavelló del carrer Bocaccio. Una estoneta més tard, el Creu Alta Sabadell en vol rep a Cal Balsac la Salle Montcada. Amb només 2 punts de marge sobre el descens, els arlequinats reprenen la competició amb l'obligació de no fallar. Oriol Carrillo, jugador de l'equip, espera que les urgències acabin decantant la balança a favor dels creualtencs.
Són gent que estan allà a mitja taula i que no poden lluitar per l'ascens i bueno, que sembla que el descens el tenen lluny i estan tranquils, però està clar que cap equip vol perdre, que el que volen és guanyar, i sí que serà molt complicat igualment. Però bueno, hem d'aprofitar també que igual no tenen aquest extra de motivació per l'obligació de seguir sumant, i nosaltres aprofitar-ho i sortir a totes i intentar treure els 2 punts.
Com deia Carrillo, els moncadencs estan a la zona tranquil·la de la taula, lluny dels primers, lluny també dels de perill, Per tant, veurem si això pot aprofitar el Creu Alta, que afronta una setmana també clau per assolir aquest objectiu de la permanència. Després del partit de demà, el següent serà el derbi a Terrassa contra l'equip que tenen just per sobre a la classificació. Abans, com diem, aquest duel de demà davant la Salle Montcada, Cal Balsac, a les 8 del vespre.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Últims 5 minuts de programa. Hem de parlar ara de futbol sala de la segona B perquè el Club Natació Sabadell visita aquest cap de setmana el Sala 5 Martorell, passant per un dels pitjors moments de la temporada. Els de Borja Burgos han perdut el lideratge i no han sumat cap punt en les dues jornades que duem de segona fase, ni en el derbi a la pista de la Pia, recordem, ni a casa contra el Bellsport. El primer partit el vam poder seguir aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i encara, de fet, el podeu recuperar. El tècnic Borja Burgos, que té clar que la reacció passa inicialment des dels entrenaments.
Passar pàgina, anar pel següent partit, tot passar per donar-li la volta també a la situació d'entrenaments, perquè no estem fent les coses tot el bé que hauríem de fer-ho, i al final el que estem patint és un reflex també de la feina de la setmana, així que si volem donar-li la volta a la situació, revertir aquesta mala dinàmica, tot passa per començar en el propi entrenament i a continuar treballant-ho.
Serà un duel especialment atractiu des de la vessant ofensiva. El Sala 5 és el millor atac amb 116 gols i amb 110 ja ve el club. El següent, en aquesta llista, per fer-nos la idea, és la Pia, amb 91. I ja que parlem dels Escolapis, aquest cap de setmana reben a casa el Barceloneta. Es veuen les cares els dos conjunts que sumen 37 punts, els mateixos, per cert, que el Martorell, i que busquen situar-se en aquesta quarta plaça que dona dret a classificar-se per la Copa del Rei. Lenny Ramos, jugador Escolapi, espera seguir amb la bona dinàmica.
La veritat que sí, que estem passant... Bueno, és que sempre ens ha costat contra els de baix, perquè contra els de dalt sembla que ho fem tot bé. Bueno, ara afrontem els propers partits per anar a Copa. Sí, guanyar tot i per anar a Copa.
Horaris, a les 6 arrenca el carrer Garcilaso. Aquest futsal Pia a Barceloneta, mitja hora més tard, ho farà el Sala 5 Martorell, Club Natació Sabadell.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I avui acabarem amb ciclisme, perquè el sabadellenc David de la Cruz ha fet anàlisi al podcast de la bicicleta del seu primer tram de temporada. Recordem que el d'Espronceda ve de participar a la Volta a Catalunya del Centenari, on va acabar vestint a Montjuïc amb el mallot de millor català a la general, tot i arrossegar encara les seqüeles d'una bronquitis patida a la París-Nissa. De la Cruz ha comentat quin és el calendari que li espera a partir d'ara.
Tengo que hacer el Tour de Romandía, luego una concentración con el equipo que tenemos que hablar de cuadrar, pero pienso que va a ser en Sestrier, y luego pues ya pues supongo que Dauphiné, Tour de Francia y Campeonatos de España posiblemente y Vuelta a España. I a lo mejor pues también alguna clàssica de les Ardenes termino haciendo.
Veurem doncs si ja acaba fent alguna d'aquestes clàssiques de les Ardenes, que són les cites més immediates en el calendari: l'Amstel Gold Race el dia 18, la Fletxa Valona el 21 i la Lieja-Bastogne-Lieja el 25. Aquesta és la previsió de la Cruz, però entre cella i cella, una cita que només té lloc cada 4 anys o ara cada 5, com ha passat amb la pandèmia.
Un sueño, pues, o sea, este año, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al final viniendo del atletismo, pues para mí... Cuando era chaval, mi meca deportiva eran los Juegos Olímpicos y siempre he dicho que para mí lo que más ilusión me haría, la prueba que más ilusión me haría, pues sin duda sería estar en unos Juegos Olímpicos y el año pasado pues se pospusieron, ¿no? Para este año y esa sería la prueba que más ilusión me haría.
Doncs veurem si de la Cruz és un dels 5 escollits per la Federació Espanyola de Ciclisme per disputar aquests Jocs Olímpics de Tòquio, que tindran lloc tot just quan acabi el Tour de França, a finals de juliol, i abans no comenci la Vuelta a Espanya a mitjans d'agost, en aquest cas. Un minut clavat per arribar a les 3, marxem. Res més, una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. A partir d'ara, per cert, que no se'ns oblidi, podeu seguir informats també al Telegram dels esports a Ràdio Sabadell, allà ens podeu buscar amb aquest nom, subscriure-us i estareu doncs això, informats de tot el que passi en el món esportiu aquí a la ciutat de Sabadell. Res més, nosaltres ens hi tornem a posar diumenge. Recordeu, el Sabadell en joc a partir de 5:45 amb aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Futbol Club Cartagena. Una abraçada fins llavors. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.